Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts. Arribarem a un quart de set del vespre. Aquesta setmana estem descobrint mica en mica els guardonats dels Premis Nobel 2015, els reconeixements que cada tardor s'encarreguen de distingir les contribucions de científics, escriptors i activistes a nivell internacional. Dilluns vàrem conèixer el Nobel de Medicina, ahir dimarts el de Física, i avui ha estat el torn pel de Química. Però què és el que s'ha guardonat exactament? Doncs ens ho explicaran aquesta tarda en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Benvinguts. Bona tarda.
Bé, ells ens explicaran què és premier i qui són, en aquest cas, els diferents premiats que hem anat coneixent des de dilluns. Per exemple, i per entrar en matèria, dilluns anunciava el Nobel de Medicina, que ha reconegut els investigadors William C. Campbell i Satoshi Omura pels seus descobriments sobre com combatre infeccions de paràsits. I ara ja el torn pel Josep, que ens explicarà exactament en què consisteix el que han descobert aquests senyors.
Doncs sí, és un premi molt interessant. En realitat són tres premiats. El Campbell, l'Omura, com has dit, i la senyora Yu Yutu, científica xinesa, que per cert no sé si és Yu Yutu o Tu Yu Yu, encara no és veritat que és el nom i que és el cognom. Perquè a Xina es veu que el primer és el cognom, i el segon és el nom de pila, no? Deng Xiaoping és Deng és el cognom, és com Clapés, i el Xiaoping seria...
Ah, primer va el cognom.
A Xina es veu que sí.
És com la data, en aquest cas,
sí, els mesos
als països anglosaxons, que ho fan exacte.
Doncs, en aquest cas és igual l'ordre, perquè són més o menys iguals el nom que el cognom.
Doncs,
i Xing o Chong, que és el nom i que és el cognom. Pues ara, el primer o el final és el mateix.
Demostra un respecte cap a altres cultures, vostè?
No, home, vull dir que sempre es veu d'una lluny. Sí. No,
doncs bé, la senyora Yu Yutu, que ja l'he vist escrit amb Yu Yutu i amb tu, Yu Yu, ja no sé qui és el nom i el cognom, però en fi...
si poguéssim avançar, ni que sigui ni que sigui dos minuts el Josep sense interrupcions, jo els hi agraïm.
Ja que esteu de la broma, només us faltava fer la de YouTube. YouTube.
Tu també, dona ales.
Fixa't bé, d'aquestes ments privilegiades que tinc a la taula i a cap de les ments privilegiades li ha vingut al cap al YouTube. Aquesta broma, què ha passat?
M'ha vingut ara, el de YouTube. És bona, eh?
Jo estic pensant en els cucs de la canalla, perquè això dels paràsits vol dir els cucs de la canalla. Allò quan un nen té cucs...
Doncs és un premi molt interessant i molt curiós perquè s'ha donat per el tractament de malalties de la pobresa, cosa que no és habitual en un premi Nobel. I s'ha donat per investigacions fetes fa 45-50 anys, que ja era hora. És tan sorprenent, fixeu-vos, que quan van trucar el senyor Campbell, que viu a la costa est d'Amèrica, per dir-li que havia guanyat i que ja eren les 5 del matí, ell li va estranyar tant...
Que es pensava que era una broma.
Es va pensar que era una broma i li va dir, escolti, doni'm una prova, ho puc comprovar d'alguna manera que realment he guanyat el Nobel, perquè no s'ho creia. En fi...
I per què ha intrigat tant?
No tenia el telèfon d'ell.
Doncs m'ho he preguntat i l'únic que podem fer és especular. Probablement perquè els Nobels tendeixen a privilegiar un tipus de recerca de recerca més occidental, no? més tecnològica, més de laboratori. Però vaja, no ho sé, és una especulació.
S'han esperat a veure si funcionava.
Bueno, anem a explica'ns què és el que han descobert o en què es basa el premi.
La senyora Yu Yutu ha descobert un tractament contra la malària inspirat, bueno, ho va fer a partir de tractaments de la medicina tradicional xinesa, però que és un tractament que avui dia s'utilitza a tot el món i que s'estima que salva unes 100.000 vides cada any, com a mínim. I els altres dos, el senyor Campbell i el senyor Omura, han descobert un tractament contra les malalties parasitàries causades per cucs nematodes. Això us pot sonar una mica estrany.
No, a mi no. Jo de paràsits ho sé tot. Ves. Ho sé de memòria.
Perquè vostè ho és, no?
Bueno, jo aprenc de la naturalesa, m'hi fixo en tots els paràsits, que hi ha en dos tipus, eh? Mm. He putit tota la classificació de paràsits que hi ha al món.
Sí, que és com un
tota memòria. I jo ho aplico coquet. Després.
Sí. És com un coquet.
Sí. Em deixeu escoltar el Josep, sisplau.
I aleshores, aquestes malalties parasitàries que aquí ens poden sonar una mica poc familiars, com oncocercosi, com elefantiasi, sí. En realitat són malalties que durant segles han tingut un impacte enorme a zones tropicals, que encara avui dia causen centenars de milers de casos que són molt problemàtics, però que ja hi ha un pla de l'OMS per erradicar-les gràcies precisament al tractament que han desenvolupat aquestes dues persones. I si em permets que acabi d'explicar, sí, la de la investigadora xinesa, que és una investigació especialment interessant perquè va ser durant la guerra del Vietnam, es van trobar tant els soldats de la banda de Xina com els de la banda dels Estats Units, occidentals i comunistes, diguem, que tenien problemes amb la malària. I aleshores els dos exèrcits van intentar buscar tractaments i van dedicar-hi molts esforços. I l'única persona que va aconseguir trobar la solució va ser la senyora Yu Yutu, que el que va fer va recórrer a la medicina tradicional xinesa, va trobar una planta que era l'artemísia, del gènere artemísia, sí, a partir de la qual hi havia algun component que semblava que podia ser útil, va fer uns experiments, li van sortir mig, no van ser no funciona, tampoc va ser funciona, va recórrer a llibres antics per veure com podia extreure el component actiu. Fixa't. I aleshores, amb llibres del tercer o quart segle de l'era actual, va aconseguir una recepta de la qual va extreure l'artemisina.
Fixa't.
I aquest és el fàrmac que avui dia s'està utilitzant a tot el món.
Fixa't, eh? Hem hagut d'anar...
M'ho ha dit tres cops, fixa't. Ja ens hi fixem, ja estem al cas.
No, però fixa't que... Eh?
Què?
Enrere, hem hagut d'anar per... Fixa't.
T'has fixat o no? Sí. Fixa-t'hi.
Sí.
Sobretot la paraula aquesta, fixa't, a la ràdio, fixa't amb...
Sí. És molt escaient.
Molt escaient. Sí. Sí, és burro.
Bé, si poden callar vostès dos, els hi agraïm. Bé, avui hem parlat de dilluns. Ahir dimarts coneixíem el Nobel de Física que, en aquest cas, pel descobriment de les oscil·lacions dels neutrins. Recaigut en... Takagi Tajita i Arthur MacDonald. Dani, sí, senyor, a veure, sí, en què consisteix això?
A veure, els neutrins, no sé si us en recordareu, fa uns anys es van fer famosos els neutrins perquè havia sortit un estudi que deia que potser anaven més ràpid que la llum, després es va veure que no. Doncs els neutrins són una de les partícules més fascinants de l'univers, perquè és una partícula subatòmica, o sigui, molt més petita que un àtom.
És la germà del neutron, suposo.
No, és molt més petit que un neutró.
Per això li diuen neutri.
Neutri, més petitet.
Què és una partícula?
Seria com una peça, no? Un àtom té una mica clac.
Com una pols, sí, com pols. Sí.
Molt, però milions de vegades més petit que la pols.
Això tan petit no existeix. Això petit es pot demostrar que existeix. El que no veiem existeix, o hi ha un vídeo en els microscopis,
miri,
hi ha un vídeo que et fa creure que hi ha una cosa.
Sí, pot callar durant els propers 5 minuts, li donaré una sardina.
Li diré que...
Home, si calla.
Com una foca.
Una sardina segur que calla. Doncs el primer que va proposar l'existència era un físic el 1930, Pauli, que hi va dir, diu, he fet alguna cosa terrible, estic responent al senyor Buigas, eh? Sí. He fet una cosa terrible, diu, perquè he postulat l'existència d'una partícula que no pot ser detectada. Això va escriure el 1930, sí, el físic que teòricament va descriure, diu, hi ha d'haver una partícula extremadament petita.
I com ho va saber? Va notar alguna cosa? Un cop?
No, perquè per models teòrics havia d'existir. Ah. És una partícula que milers de milions d'aquestes partícules ens atreveixen a tots, sí, tot el dia. Ens estan atrevessant, venen moltes del Sol, moltes es generen a l'atmosfera, i t'estan atrevessant, però no contacten amb res. Són tan petites que t'atrevessen sense contactar amb res, llavors és molt difícil detectar-les.
Tots ho creieu.
No, i aquests investigadors, imagina't la complexitat. Uns treballen al McDonald's, el de Canadà, a una mina que hi ha a 2 quilòmetres a sota terra, una mina de níquel.
Amb el pallasso aquell.
Sí.
El Toby.
Terry?
Mickey? Com es diu?
Ronald McDonald.
Aquest.
Sí.
Roba McDonald.
Doncs no, aquest és un altre McDonald. Treballa una mina a més de 2 quilòmetres sota terra, on detecten, on intenten detectar
el Ronald.
És que li fa gràcia la pròpia mentida que està fent. És a dir, que està enganyant com un xinus.
I l'altre, el japonès, tenen una piscina enorme, penseu que té 50.000 tones d'aigua, construïda 1 quilòmetre sota terra a Japó, que de tant en tant algun neutrí contacta amb un electró de l'aigua i llavors es genera una energia i la poden detectar. La qüestió són les partícules molt petites, impossibles pràcticament de detectar, i el canvi d'aquests investigadors és que tenen massa. O sigui que si les posessis en una balança balança, alguna cosa pesaria. Una balança extremadament precisa.
I per això... O sigui, això que travessa és com si fos de pedra? Com si fossin pedretes?
No, però sí.
Una pedra de ronyó.
Com una bala microscòpica.
Molt, molt microscòpica.
Mira, tu dius que diu el científic, eh?
Abans parlaven del que triguen en donar el Premi Nobel. Mira, al Japó, a l'any 98 van descobrir això, que La Vanguardia ja ho publicava el Josep, deu ser dels pocs periodistes que porta quasi 20 anys en el mateix mitjà. Ja al 98 el Josep publicava que s'havia descobert els neutrins. Aquí tens el d'això bastant jove, el Michael Robinson.
Sí, m'ho estava mirant i dic...
És ell.
És qui venia, el Mundo Deportivo, venia.
Sí, un especial del Mundial.
Ell, eh?
De què parleu, ara?
De La Vanguardia de l'any 98.
Ha recuperat una Vanguardia de l'any 98.
Josep va portar la notícia que hi va publicar de quan es va descobrir que els neutrins tenien massa.
Que
La Vanguardia
va ser
dels pocs mitjans que ho va publicar. I ara, 18 anys després...
Massa tampoc no hauria de tenir.
No, tenia poca massa. No tenia massa.
Poqueta massa. Senyor Huyres. Ni massa ni poca. Més bé, poca.
O sigui, ens travessen pedretes.
Com que el veig molt escèptic, senyor Marcelí, permeti'm que li digui una cosa encara més increïble que potser el convencerà. I és que el seu cos, que a vostè li pot semblar que és ple d'alguna cosa, en realitat és buit.
Avui he fet un dinar extraordinari.
És buit. Imagini's.
Macarrons.
Cada un dels àtoms del seu cos, imagini's els àtoms d'hidrogen.
Pari atenció, que l'està explicant.
Un àtom d'hidrogen té...
S'ha agraït.
Si comparem un àtom d'hidrogen amb el sistema solar, l'electró... Un àtom d'hidrogen té un protó i un electró, res més. Doncs en el sistema solar l'electró seria una partícula del tamany d'una bala, d'una canica, d'un centímetre, situat a l'òrbita de Júpiter. I el protó serien tres bales, únicament tres, situades al centre del Sol. Tota la resta, la resta és buit completament. El que passa...
Això és un àtom d'hidrogen?
Això és un àtom d'hidrogen. El que passa és que...
Jo també, o només ell, això?
Tots estem fets de buit. El que passa és que nosaltres tenim la percepció que estem plens perquè percebim per la força electromagnètica. I els neutrins no la perceben. El neutrí passa a través de l'àtom, però com que no és sensible a la força, a l'electromagnetisme, passa a la travessa.
Són gais?
Però on va? Perdoneu un segon. El neutrí on va?
Passa de llarg. En aquest moment n'hi ha que venen, diguem, entren per Nova Zelanda o Austràlia, travessen tota la Terra, no xoquen amb res, i passen a través del nostre cos i se'n van cap a l'espai perquè no xoquen amb res. Només en el cas en què una...
Entren sempre per Nova Zelanda, per els kiwis.
Xoca amb un dels quarks que hi ha al centre de l'àtom, que hi ha al centre, amb una d'aquestes bales que hi ha com al centre del Sol, només quan xoca és quan es pot detectar. Fan aquests detectors, dels quals parlava el Dani...
Però el neutrí sap on va o no?
El neutrí no sap
ell
on va.
Ell va recte...
Va recte...
Ell neix. Per això va més ràpid, a vegades.
I no mira atrás.
Quan penses, quan vas més lent.
Passa, entra per Nova Zelanda i busca.
I va tirant.
Però va
no sap on va,
R.
Però no sé on va.
Va recte, tot
recte. Professor Ponset, no sé si té alguna cosa a dir. Que, per cert, el felicito per la campanya de la grossa. Sembla...
Sí, fantàstica. Sí, és fantàstica.
Vocalitza, realment, l'espot. Se l'entén perfectament,
Sí, home, esclar.
Està en forma.
Sí.
Dic, sembla vostè i Pilar Rahola, eh?
La grossa.
La Rahola, fa la grossa.
Què diu?
Sí.
Sembla, jo per un primer cop d'ull, dic, mira, el Ponset i la Rahola.
Un número ja.
Ah, sí? Deu ser vostè.
Ja el té,
acaba amb 6.
I vostè, senyor professor, i el té el número?
Sí, del...
No li cal, ja té els quartos.
Del Gordo. Sí. Les... Són com...
És de la grossa, de
com
la
és que el van escollir vostè per fer la campanya de la loteria...
De la grossa.
De la loteria del país. Un home que vostè tan...
Catalanista.
Tan significat.
Bueno,
Com s'ho explica, això?
En un pàrquing.
En un pàrquing, van triar un pàrquing.
En una zona blava, usant monedes.
Però això que m'està explicant és... Ah, és una broma.
Home, com ho ha de saber?
Llavors,
és una pregunta que a vegades em faig.
Salió el tic,
Això són els neutrins que ens travessen.
Sí.
Sí.
Jo per mi que és el que ens troca...
Bueno, professor, que el veig més espès que el neutrí. Anem a una altra cosa.
És un xupito, el neutrí.
Anem al que ha estat el Premi Nobel... Música de casset que posa ara la Lujas, perquè no hi... Últimament, la Lujas passa per un mal moment, Des de que vas córrer 20.000 quilòmetres, noi, que no... En fi, Encara arrossega sí, cansament d'aquella cursa. Aquest matí ha estat el torn del Nobel de Química, que ha estat per tres investigadors que han treballat amb mecanismes de reparació de l'ADN. Són el suec Thomas Lindahl, el nord-americà Paul Modrick i el turc Aziz Sankar. Josep, a veure, què és per què se'ls ha donat el Nobel de Química?
De Química, que també podria ser un Nobel de Medicina. Clar, perquè han descobert un... Bé, és de bioquímica, en realitat, de com funcionen les nostres cèl·lules. Sí. El que passa, el motiu pel qual se'ls ha donat és que les nostres cèl·lules, a l'ADN, acumula mutacions constantment. Algunes són espontànies, o sigui que simplement alguna part de la molècula d'ADN canvia. Algunes són per agressions externes, com pot ser la radiació ultraviolada del sol o per tòxics del tabac, i algunes passen quan la cèl·lula es divideix i ha de fer una còpia de tot el seu genoma. Cada dia es produeixen centenars i centenars d'alteracions d'aquest tipus a les nostres cèl·lules, i el senyor Lindahl, el de Suècia, és qui va tenir la idea de que si això no es reparava, seria impossible estar viu. La vida no seria possible perquè les nostres cèl·lules, el nostre ADN es desintegraria.
Sí.
I aleshores va començar a buscar quin podia ser aquest mecanisme de reparació, i va descobrir que les nostres cèl·lules fan bricolatge, tenen una tècnica que els hi permet de reparar aquest ADN. I després es va descobrir, amb les aportacions dels altres dos guardonats, es va descobrir que les nostres cèl·lules en realitat tenen tota una variada caixa d'eines, i que en funció del dany que detecten reparen l'ADN amb l'una o amb l'altra.
Això demostra que Déu hauria de ser molt petit, perquè per construir tot això has de ser un tio petit, agafar les eines aquestes i fer l'ADN, pintar-lo amb aquells colorets que té l'ADN, aquelles coses, els globus vermells. El Déu hauria de ser microscòpic.
I per fer els neutrins ja no li dic.
Per això et dic, que una persona gran amb els dits no pots agafar això, les llemes, aixafes, aplastes l'ADN.
Per tant, cada cèl·lula té la caixa d'eines?
Sí. Cada cèl·lula té una caixa
d'eines. I l'heroi Merlin on és?
Cada cèl·lula té el seu propi... L'heroi Merlin.
Cada cèl·lula té el seu
heroi. Sí. I us deia, perdona, sí, que podria ser el de medicina, perquè això està relacionat amb, per exemple, el càncer. Les cèl·lules canceroses, el que els passa és que, com que es divideixen molt, necessiten també tenir els seus propis mecanismes de reparació, fins al punt que en són dependents. I ja comença a haver-hi recerca de fàrmacs que les ataquen per aquest punt. Com que depenen del mecanisme de reparació, intenten atacar per aquest punt. I hi ha un fàrmac recentment autoritzat en Europa com als Estats Units, que és l'olaparib, que s'utilitza per càncers d'ovari i càncers ginecològics, que aprofita precisament aquest mecanisme pel qual s'ha donat el Premi Nobel.
Fixa't, la gent com rumia, és una cosa tremenda, eh?
Atenció a l'anàlisi. Atenció a l'anàlisi que acaba de fer. La gent com rumia, eh?
Bueno, és que jo em quedo parat.
Sí, sí, en canvi vostè aquí, doncs miri, a passar la tarda com un paràsit, eh? Que abans parlàvem de paràsits. Perquè què rumia vostè?
Bueno, a veure, que superem avui.
Però quants anys fa que passa la tarda vostè aquí?
Fa anys que es passa aquí la tarda, vull dir, mira que hi ha llocs a anar.
Quants anys?
És que no va ni a una biblioteca.
L'última cosa que ha rumiat vostè.
Re.
L'últim que va rumiar.
Què sé jo?
Ho recorda, ja.
Fa tants anys.
Sí, ja vostè menja per inèrcia, demana els plats per inèrcia, no?
Sí. Bueno.
Però podria anar a mirar obres, podria anar a passejar...
Quines obres? Les
que es facin.
No, ja no fan.
Pot anar a veure, per exemple, com estan refent tota la Diagonal, que també és digna d'estudi.
Sí, un treball, estava
fent. Després de remodelar la Diagonal, que va costar no recordo quants milions d'euros, ara estem refent tots els panots de les rajoles perquè totes es trenquen, que és allò de ole tu.
Ole tu. Doncs
podria haver els paletes aquests, com ho hem canviat tot.
O anar a fer una mica d'aquagim, alguna cosa, moure's una mica.
No, ja fa. Mira, aquí dalt, des d'aquí dalt, veus totes les ales de la Vintentut.
Sí.
Ho veus tot perfecte, amb una perspectiva ideal, eh?
Sí. Bueno, deixem de banda els Premis Nobel, parlem ara d'un experiment fet amb bessons, que ha fet certa la dita que diu que la bellesa està en els ulls de qui la mira.
Home, clar.
Sí, aquest és un estudi que segurament no guanyarà mai els Premis Nobel, perquè és una mica així, no és tan seriós. Però una cosa que volíem fer, ho hem fet a la Universitat de Harvard, volíem mirar si realment, quan ens agrada algú, hi ha algun factor genètic? O sigui, per exemple, els que són germans, els agrada més el mateix tipus de persona o no? O realment no influeix la genètica? Llavors van comparar, primer van fer amb 35.000 voluntaris que ordenessin 200 cares, que les puntuessin quines els agradaven més i quines els agradaven menys. I després ho vam fer amb bessons dels que són univitelins, o sigui, dels que són idèntics, amb bessons dels que no són idèntics, per veure si realment... Aquests estudis amb bessons són molt interessants, perquè es poden fer en molts àmbits per veure realment si algun factor, alguna cosa, és genètic, és hereditari o no. I el que vam veure és que no, que en principi no influeix la genètica, o sigui que els bessons que eren univitelins, els bessons idèntics, no tenien més semblances que els que no ho eren. I el que ells diuen que el que ens influeix molt més és les nostres experiències. Experiències des de la gent amb la que hem compartit l'escola, a les sèries que hem mirat, o sigui que el patró del que...
Però els bessons, en principi, han fet bastantes coses iguals.
A més, han fet bastantes coses en comú. Però els altres també ho comparaven amb germans que no eren bessons, per això que també, en principi, has d'haver vist, i amb bessons que eren diferents, que en principi hem d'haver vist, poden haver vist la mateixa tele, haver viscut en el mateix entorn, i han vist que realment uns no tenen més preferències.
L'experiència fa, aviam, si hi ha una tia molt bona que t'agrada molt i et fot una claca perquè tu li fots mal o alguna cosa, et deixa ja, aviam, ja no t'agrada tant, ja t'allunyes.
Per què parla ja... quan parlen els altres, fa aquella remor per sota?
Sí.
Per què?
És que és molest perquè no deixa concentrar el que està dient el Dani.
Mira, tota la vida s'ha dit, hi ha ulls que s'enimoren de llaganya. Sí. I jo és així mateix, i no podreu canviar.
Però també... Depèn molt dels ulls tu com mires, perquè si tu tens una tia que està molt
veure,
bona... A
veure, podeu deixar acabar el Dani, sisplau?
És que tot es despatxa, no...
També, tot sempre es despatxa.
Sí. Ja està, doncs... No, doncs, el que veuen és que l'impacte és l'experiència personal, el que hem vist a la tele, els patrons que generem amb les revistes, no? Això que a vegades els models de la moda, els d'allò que tenim a classe, que tothom més o menys, ja la gent que li agrada més o menys els mateixos, doncs bé, tot això fa que forgi el que ens agrada i el que no ens agrada, que no ve determinat pels gens.
La primera nòvia que has tingut.
També.
Com? A veure, perdona. Què vols
dir? Home, que et marca, que potser segueix busques.
Les experiències que són positives i gratificants creen un... Com ho diria això?
Un patró. Hi ha gent que sempre busca el mateix patró físic, per exemple.
Sí, que sempre hi ha gent que se separa i veus la nova parella i és igual,
perquè s'ha separat.
Per què? Perquè busques el mateix patró.
Busques el mateix patró, tens un estil. Hi ha gent que té un estil molt marcat.
Per això vol dir que si amb la primera relació ha anat bé, buscaràs un patró similar i si la cosa no anat bé, el canviaràs o no té...
Bueno, segons això, una mica sí. Una mica, si... Potser inconscientment, potser no ets conscient.
El que passa és que per això d'ara...
Estic a punt de tirar-li un croissant.
És més emprenyador que una pedra a la sabata. Tu m'has pesat. Què té que dir? Té alguna cosa? No,
això, pitjor és que no, ja veus que no té res.
No, pues calli!
És que no me la dono.
Se li veu la cara que no té res al portal.
Burro. És burro.
És que sempre hem d'acabar el punt de dalt.
No l'insultis, tampoc.
Sempre hem d'acabar el punt de dalt.
És que no para de...
No et posis nerviós.
Sembla que tingui un os aquí en comptes d'un ésser humà.
No et posis nerviós que et pujarà la pressió.
Vagi al parc de Molló, que tenien dos ossos, potser necessiten un de més.
Això es basava en el que els neurocientífics en diuen el mecanisme de gratificació i recompensa, per tant, de repetició, i el que esteu protagonitzant aquí sembla que és totalment el contrari.
No, ara
no era ell. No, això és el Lujas, no? És que no me les dono, perdoneu, eh? Jo penso que és un pensament meu i veig que surt a fora.
No, no para de... Molesta,
eh? A més, no diu res.
No, ja Josep Corbella, Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ens disposem a provar el que diuen és...
Què és?
El millor croissant...
Hombre!
Fantàstic.
...que es fa a Espanya.
Bravo!
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.